Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, en tot cas, sempre, i ara fora conyes ja, sempre serà molt millor el que es trobaran els alumnes del mestre Lluís Andreu, que segur, ara fora bromes ja, segur que estarà tot el ben organitzat que pugui, no tinc cap mena de dubte, que els garrits de les zones afectades per aquesta bèstia, que és l'huracà Irma, no? Que la veritat és que... És al·lucinant, no?
Espectacular, sí. Mira, una cosa que passa moltes vegades, i a la cultura anglosaxona, sobretot als Estats Units, és molt freqüent, no? Cada fenomen que passa es busquen adjectius, fins i tot dades i empíriques, que demostren que ha estat com el més espectacular en alguna cosa. Jo sóc molt crític amb això, perquè al final sembla que quan arriba un molt espectacular, doncs, com que es baixa una mica la guàrdia, no? Però estem davant de, si em permeteu l'expressió, d'un monstre, ja ha batut un rècord, estem parlant de l'huracà Irma, que ha superat ja el rècord de dies en què ha mantingut la categoria 5 i Carà. No s'ha acabat encara. Us he passat unes animacions, no sé si les arribareu a poder penjar a algun lloc.
Sí, estan al Facebook de Radilla, alguna d'elles, eh?
Mira, justament la darrera que t'he passat, a veure si la podeu penjar, sí. Perquè és una meravella, és una meravella, m'explico, perquè estem davant d'una catàstrofe, no? Però és una meravella de com es pot gestionar actualment des de la meteorologia. Això és un model que és únic per als Estats Units. El més significatiu és que abarca, doncs, una escala de 3 quilòmetres, és a dir, que pot captar detalls de 3 quilòmetres només, per entendre'ns que Formentera que tenim 14-21 de punta a punta.
Sí.
Doncs seria que podríem veure molts detalls i diferenciats què passaria de la Mola a Escap de Barberia, per exemple. Aquí tenim alguns models que ho comencen a fer, però el més important, cada dues hores s'actualitza, i aquesta és una de les problemàtiques quan ve una situació meteorològica extremadament adversa, que és a veure on anirà exactament el fenomen més sever. I si tens una eina que cada dues hores s'actualitza, és realment espectacular. I ja veureu que fins i tot té el seu punt estètic, no? Perquè al final la naturesa, això també és estètica. Dit això, anem als números que es presenten. No sé si teniu familiars, és probable, no?, que estiguin viatjant o estiguin de viatge per aquelles zones. El problema pot ser bastant greu, a part del nord de Cuba, no?, que està a punt de començar a afectar tota aquesta zona, de fet ja l'està afectant. El problema greu pot estar, abans que arribi a la Florida, als Estats Units, a les Bahamas. Està previst que aquesta mitjanit comenci ja a notar-se en aquesta zona i al llarg de demà passi l'ull de l'huracà, que és una zona de calmes, curiosament, però que va precedida de vents brutals i posteriorment els vents tornen a ser brutals, però en la direcció contrària, és a dir, que és la destrucció màxima, més tinguem present quins valors s'esperen. 284 km per hora.
Déu meu.
Perquè es feu una idea, el màxim de l'escala Saffir-Simpson, que és la que s'utilitza per mesurar doncs el potencial destructiu d'aquests fenòmens, el màxim diu superiors a 250 km per hora. Fins i tot el curiós és que cada categoria, són 5 categories, aquesta seria la 5, al màxim, cada categoria, doncs la diferència són 40 km per hora. Si fem el càlcul, veuríem que estaríem parlant de vents propers als 290 km per hora. Jo no sé si es podria parlar fins i tot d'una categoria 6 que no existeix, no? Però és per descriure bé el que s'espera. Doncs això, quan entri a les Bahamas, entrarà amb aquests vents que es considera que són destructius completament. És a dir, les estructures de formigó no aguanten. De manera que una situació que malauradament pot donar molt que parlar, de ben segur que donarà que parlar. Les evacuacions de ben segur que estan siguent i han estat siguent, doncs, eficaces, però estem davant d'un monstre. Literalment és un fenomen que ja són dels més espectaculars, bé, jo diria que el més espectacular que es pot donar sobre la Terra, doncs si a sobre és molt, d'una magnitud molt més superior als que ja són destructius, doncs això, i el que deia, s'espera que ja al llarg del cap de setmana afecti a la Florida. A més, creuarà de sud a nord completament tota la Florida, i això vol dir, doncs, també que arribarà al principi amb vents de 280 km per hora, no es debilitarà pràcticament a les Bahamas, i anirà fent aquest recorregut mantinguent els vents superiors als 200 km per hora pràcticament ja fins al límit nord. De manera que, molt atents, sobretot aquells que tingueu familiars, hi ha molts plans de prevenció a totes aquestes zones, estan molt habituats, països com Cuba són exemplars en aquest sentit, no? Estan habituats a aquests fenòmens, són molt destructius, de manera que també, si teniu familiars, tingueu tingueu present que les comunicacions seran impossibles, perquè no sé si algú del que ens escolta ha viscut un huracà, però tinc coneguts que els han viscut i diuen que literalment t'has de tancar a un lavabo, recomanen a més, i no t'espantis, perquè arribes a veure com entra aigua, el soroll de fora és indescriptible, per això que les comunicacions, si teniu familiars allà, no us espanteu per això, perquè seran pràcticament impossibles quan arribi aquest fenomen de manera més contundent.
Home, això m'ho imaginem, perquè aquí a Formentera, quan cauen quatre gotes, ja comença a saltar l'electricitat, se'n va a internet, etc. O sigui, ens podem fer una idea.
Però Formentera és una altra cosa.
Ja és un cas a part, tens raó, Toni. Escolta, deies que ens hem de tancar al lavabo si vivim un huracà. Per què al lavabo, precisament?
Normalment, això ho recomanen els turistes quan van als hotels, normalment es considera que és una de les parts de la casa que està com més arrecerada o de les habitacions de l'hotel, no? Suposo que és on no hi ha finestres, perquè bé, allà vas per feina i quan estàs a turista doncs mires més la guia que la finestra, no? Suposo.
Sí.
I bé, possiblement altres llocs serà d'altra manera, no? De fet, hi ha llocs on directament s'utilitzen soterranis, però sí que és cert, i a més me'n recordo del cas d'una coneguda que li va passar això, no? Ella deia, el soroll que sentia fora és que no te'l puc descriure perquè mai ho havia sentit, no sé si dir-te que trens passant-te per sobre o un avió passant-te per sobre, això per exemple ho diuen molt dels tornados, no? Que recorda molt el soroll d'un avió, un tornado que el visqui una persona normalment assoleix 200 km per hora, imagineu-vos si freguem els 300, el soroll, que al final és, suposo que deu espantar més, no? Perquè et sents vulnerable del tot, doncs el fenomen a vegades més significatiu per la població és això, no? Aquest soroll que espanta literalment.
Clar, tu dius, tancar-se en un lavabo. Jo, sincerament, aviam, què pots fer? Vull dir, el de tancar-se en un lavabo és encomanar-se a Sant Roca, no? O no sé, aquí, no?
Jo crec que fins i tot és aquell moment en què tothom de cop i volta es torna creient. Toni, jo fins i tot a tu et veig resant en una situació d'aquestes. Imagina't què et dic.
Ja.
Saps, no? Sí. A vegades en moments de desesperació, perquè sí, és el que tu has dit. Quan es parla de l'escala Saffir-Simpson, es parla justament una mica per preveure això, no? És a dir, quina destrucció provocarà. Això també es fa amb els tornados, no? A vegades es marca la categoria d'un tornado no perquè s'hagin mesurat els vents, perquè de fet és impossible, sinó per com s'ha destruït, quina destrucció ha provocat, i aquesta escala t'ho reflexa. Doncs clar, si estem parlant d'un nivell ja de vents que el que destrossa és el formigó, estem parlant que destrossa qualsevol estructura construïda pels humans, de manera que, bé, no sé si resar, no sé si confiar, no, en que el sentit comú s'activa molt en aquestes situacions, i al final les dosis d'adrenalina també et fan pensar amb més agilitat i bé, al final només pots confiar en el sentit comú i els consells que t'han donat els jocs on tenen molta experiència, evidentment.
Ja. Bueno, afortunadament és el cas, no? Vull dir, estem parlant d'una zona en la qual doncs estan acostumats. Ja ho hem explicat alguna vegada, no? La procedència del nom d'huracà, el que nosaltres anomenem com a huracà, té el seu origen, la seva arrel etimològica, aquesta paraula, amb una expressió que feien servir els... no m'agrada dir indis, però és com se'ls va dir quan els va descobrir Colón, els indis caribs, els caribs, que eren, doncs, bé, el poble que habitava aquests territoris abans de l'arribada dels espanyols. Recordem que eren uns tios que es lligaven des de petit als turmells i que tenien unes cuixes espectaculars, bàsicament per després poder-les fer al foc. Vull dir, era l'objectiu, era... Recordem que eren... eren caníbals, diguéssim, sí. Alguns espanyols. Els espanyols se'n van menjar pocs de la pudor que feien, perquè els hi feia com angunieta, saps? I ells van ser els que van descobrir, els mariners espanyols, ells sabien perfectament, eren molt bons homes del temps, Jordi, I ells sabien perfectament, en funció de la ubicació dels núvols, de com es comportava la mar i de més, quan venia el que ells deien Ur-a-can, i feien aquest càntic així, i d'aquí el nom d'huracà, que en anglès és diferent, però que en els països llatins doncs està claríssim que se li diu això, huracán, o nosaltres en català, huracà, no?
De fet, fins i tot això es pot veure en alguna pel·lícula antiga, no sé si es diu directament així Huracà, la recordo de petit, però explica una mica el que tu estàs dient, no? Com aquesta gent, però també a la zona de tifons o dels Willy Willys, no? Que són els que donen per Oceania. Al final, la manera que tenien de superar-los era això, no? Agafar una palmera, que és l'arbre que està més preparat, bé, si se li pot dir arbre, que no és ben bé un arbre, però és el vegetal que està més ben preparat per afrontar aquests vents. Per què? Perquè no ofereix pràcticament cap resistència, i certament era això, lligar-se a aquestes palmeres i bé, esperar que no et vingués una palmera que s'hagués descol·locant, no? I confiar en això, que al final la poca resistència que oferia el vent a aquests vegetals doncs podia arribar-te a salvar la vida.
Clar, que no vull pensar què faria amb un pi d'aquests gors que hi han aquí a Formentera, un vent de 284 quilòmetres per hora.
Vull dir, millor no imaginem. Home, tinguem present que aquí a la Mediterrània, aquí a Formentera és més complicat, però no massa lluny d'aquí sí que es pot donar. Tenim el fenomen aquell dels esclafits, dels reventons, que es diuen en castellà, door burns en anglès, que aquí poden arribar a assolir el mar Mediterrani, la mar Mediterrània, durant molt poca estona, però vents de més de 200 km per hora. Quan ha passat, ara recordo, no sé si va ser el 2010, el 4 d'octubre a l'illa de Mallorca, va provocar més una víctima mortal, un senyor que treballava una obra i es va refugiar justament en una d'aquestes casetes, però es va donar un vent similar, no? I ja veiem, uns segons i provoca molta destrossa. Imaginem hores i hores amb això, i hores amb una d'aquestes palmeres. Els que sobrevivien realment eren els, suposo que serien desplaçats, després, tribus fortes, no resistents.
Sí, sí, ho eren, per descomptat que ho eren. Escolta, en aquest cas, a més, Jordi, expliquem aquesta curiositat del perquè dels noms dels huracans, no? És una miqueta peculiar, no? Per què alguns tenen noms masculins, d'altres tenen noms femenins, no és casual tot plegat. A més, són noms que ja estan previstos, no? Abans del naixement de l'huracà.
Sí, quan es fa primer un pronòstic general de la temporada, s'especula, perquè a vegades la meteorologia és això, no? Quasi especular, doncs quina serà la incidència dels huracans aquesta temporada, que recordem que va aproximadament des d'agost fins a novembre, i llavors es decideixen els noms, i l'alternança de nom masculí i femení, doncs bé, va ser una reclamació, crec jo, d'altrològica, de com a vegades el llenguatge pot ser pervers, no? I podés extremar molt les coses, però mira, tampoc importa massa, i la idea era que abans tenien noms femenins sempre, i ja estàvem aquestes, no?, de destrucció provocada per un concepte femení, i per això es va buscar això, no? No fa massa anys, ara no recordo quan, però fa poc que tots tenien nom femení, i es va canviar. Jo crec que, mira, tampoc costa res, i poder també perquè se'ls acabaria en algun moment donant la llista de noms, no?
Sí, sí, estic pensant en els medicants que es poguessin produir aquí, no? Pues amb un li podríem dir Chico i en un altre Lina, per exemple, no? No sé, eh?
Hi ha una línia en la meteorologia europea que, al meu entendre, molt sàviament està imitant bastant l'escola d'Estats Units en meteorologia, en molts sentits, no? Per exemple, en el fet de fer pronòstics de severitat, fins no fa massa, quan les situacions eren, parlo de fa 10-15 anys, quan les situacions eren realment adverses, a Europa teníem uns sistemes d'alerta encara molt, molt escassos, no? Molt limitats. Això s'ha anat canviant, i una de les coses que també s'està introduint dins d'aquesta cultura més d'Estats Units és la de donar noms ja no només a les baixes, sinó també els anticiclons. Això ho està fent sobretot l'escola meteorològica alemana, però bé, jo crec que és una idea que s'anirem posant, sobretot per això, no? Perquè també al final, com parlem d'una ciència tan mediàtica, doncs ajuda a tothom, no? A vegades a donar el nom, i sobretot la idea al final, i amb això sempre insistiré, la idea, per no dir l'únic objectiu de la meteorologia, és advertir a la població de les situacions en què els fenòmens meteorològics ens poden posar en risc i intentar minimitzar aquests riscos. I si es busquen maneres en què tot sigui més fàcil i més directe, doncs endavant, no? Per exemple, l'Escola Cubana de Meteorologia ho té claríssim des de fa molts anys, i saben com informar televisió, ràdio i premsa de manera que la població ràpidament s'activi. I ja la llegenda, no?, de que es refugien tots sota terra. No sé fins quin punt serà exactament així, però la idea és que sí que hi ha un sistema d'alertes de situacions com aquestes que fan que sigui al final un dels països on més es minimitzen les destrosses, possiblement també perquè falten construccions molt més grans, que al final aquests huracans són les que més destrueixen, no? I possiblement les construccions a Cuba tendeixen a tenir menys altura.
Ja. Bé, en aquest cas, a més, si em permets, plou sobre mullat, perquè un poquet més al sud, no gaire, a Mèxic concretament, terratrèmol en les darreres hores de 8 i pico en l'escala de Richter, sí, anuncia sí, les autoritats l'amenaça de... Bueno, l'amenaça no, pràcticament la seguretat de l'arribada d'un tsunami, és a dir, moments convulsos al Carib i a Centroamèrica, no?
Sí, saps on ha estat l'epicentre del terratrèmol aquest?
Com a 1.000 quilòmetres, ara t'ho dic exactament, però com a 1.000 quilòmetres del DF, però el DF ho han notat, vull dir que imagina't
sud,
quin bitxo.
Nord...
Ara mateix tu...
Val, t'ho dic perquè, mentre m'ho confirmes, jo sabia que havia estat, crec que de 8, això, 8,1, però és que tenen, ells també tenen una tempesta tropical, pràcticament huracà, que li diuen Càtia, que la tenen al Carib, de manera que déu-n'hi-do, és a dir, els sistemes d'emergència a aquest país, el al sud de Mèxic, sobretot, deuen... Ara recordo, crec que està per l'estat de Chiapas, no?
Sí, mira, 109 quilòmetres al sud-oest del Palmarcito, molt al sud, pràcticament, sí, la zona de Chiapas, pràcticament tocant a Guatemala, ja, eh?
Doncs mira, embastida pel sud...
Sí, l'altra banda, diguéssim, l'altra banda de l'oceà, no? Sí. Déu-n'hi-do.
I per l'altre costat, doncs, aquest huracà... I espera't, que n'hi ha un a la rereguarda, aquest li diuen José, i està previst... crea una certa incertesa pel fet de que Irma, el ser tan potent, doncs, no està clar, no?, al final què deixarà darrere seu. En principi, José s'aproparia bastant a Puerto Rico, però després ja tiraria bastant cap al nord. Però bé, s'haurà d'estar alerta, perquè en meteorologia també s'ha estat... quan passa un fenomen tan extraordinari, les eines de pronòstic doncs necessiten treballar o treballen amb més dificultat, no? I a vegades hi ha petits canvis importants més de darrera hora. Però vaja, que en aquests moments hi ha tres grans depressions tropicals en tot el planeta i les tres es localitzen, això, pràcticament a tot el Carib, al mar del Carib.
Pel que fa també estàs contundents a la nostra illa, molts recordareu la de l'11 de novembre de l'any 2001, que va destrossar pràcticament doncs, la part més litoral d'Escaló, de Sant Agustí. Això ho recorda ara mateix en Jaume Escandell.
Doncs gràcies, Jaume. Home, hem de dir que allà a Escaló particularment, bueno, ara fa dos estius, tres, no recordo exactament, vam haver de lamentar la mort de crec recordar que dos persones que estaven doncs amb un veler
Belgues, no?
Sí, i la veritat és que de manera molt imprudent van quedar en allà, o sigui, aquella és una zona que quan li fot, vull dir,
complexa. I a més hem de partir d'una base, mira, perquè es formi un huracà es considera que hi ha d'haver uns mínims requisits, un dels quals és que la temperatura de l'aigua, perquè és un fenomen que es forma sobre superfícies aquoses, sobre oceans, ha d'estar per sobre dels 26 graus. Quan realment aquests huracans es fan destructius, arriben a categories especials com la 5, doncs es troben amb temperatures de l'aigua del mar al voltant dels 30-31 graus, que és el que hi ha ara mateix, per exemple, a gran part de les illes del Carib. Anem a la Mediterrània. Ens podem trobar en temperatures similars a moltes escales. Jo m'he trobat més a Mallorca que no pas a Formentera, perquè les escales, al ser més gran, poden estar més arrecerades. La temperatura doncs, pot fregar amb un estiu càlid als 28-29 graus.
Clar.
Clar, és només un càlcul, no? Un càlcul matemàtic del coneixement de la física de l'atmosfera ens diu que, evidentment, aquí el potencial és gran, també. La diferència és que, al no tractar-se d'un oceà, doncs els fenòmens sempre són més localitzats i també més curts en el temps, no? però la contundència dels fenòmens que podem tenir aquí, doncs la categoria de destrucció pot ser també molt contundent. Ho dèiem abans, no? Aquests esclafits que poden portar vents de 200 km per hora o els caps de fibló, no? Que tan coneguts són per aquí, per pràcticament tot l'arxipèlag balear. Fenòmens igualment destructius.
Déu-n'hi-do. Bé, ara ens podem posar tots plegats a conjeturar quan veiem aquestes imatges. Això és el canvi climàtic, això és el... Què hi ha de cert en tot això?
Que el Centre Nacional d'Huracans, afincat a Miami, ells continuen insistint que de moment no troben cap vinculació. Això no treu que... doncs un any que està siguent càlid pràcticament des del minut número 1 doncs facilita que els huracans puguin tenir més potencial destructiu per una raó ben senzilla, el que estàvem dient ara. Què vol dir això de 30-31 graus? Doncs vol dir que la capacitat d'evaporació es multiplica per moltíssim respecte a una aigua que està a 26 graus. Si es multiplica per molt la capacitat d'evaporació en un any que ha estat molt càlid i ja en portem uns quants que estan siguent càlids i la temperatura està per sobre de la mitjana, doncs tampoc ens ha d'estranyar, no?, que aquests fenòmens puguin ser més severs o més freqüents. insisteixo, però, el Centre Nacional d'Huracans, de fet, una de les polèmiques de la pel·lícula de l'Al Gore, com es deia aquella pel·lícula?
Una verdad incómoda.
Sí, exacte.
Ell va haver de rectificar perquè ell va dir que el Katrina era l'exemple clar de que el canvi climàtic ja estava aquí. I és, al final, aquestes institucions, perquè no és qüestió de negar-lo o afirmar-lo, no? Sinó d'intentar separar el pa de la gralla, la pa de... ja em sortirà la frase aquesta.
El gra de la palla. De la palla. Per fer pa després, vols dir.
El gra de la palla.
El gra farem per fer pa.
Una cosa no treu l'altra, val? És a dir, ells insisteixen perquè que al final seria doncs una demostració o un efecte ja directe, que hi haguessin més huracans, que n'hi haguessin menys però més destructius, per això ells són cauts en aquest sentit. Ells diuen, evidentment, si tenim temperatures molt altes, el potencial de que es formin tornados i huracans més destructius és més alta. Mira, aquí a Catalunya, entre els que ens dediquem a això, hi ha la conya del caldo. El caldo és això que estàvem descrivint ara mateix, no? Que és la temperatura de l'aigua del mar a finals d'estiu, doncs és allò, s'ha anat fent bullir l'olla perquè tinguem tempestes severes a la Mediterrània. Molts anys, en aquests llocs on es comparteix coneixement d'internet, doncs es diu, aquest any el caldo és tremendo, i després no hi ha tempestes. Per això ho dic, és a dir, que al final hi han coses que són una cosa i altres que en són altres. Ara ha semblat un president del govern.
Sí, sí. No entrem en aquest assumpte. Espera, que deixem passar els senyals horaris.
Vinga.
Ràdio Illa, són les 10.
Per tant, aquesta potència destructiva de l'huracà Irma, Jordi, no la podem vincular amb el canvi climàtic, però sí, d'alguna manera, amb el més que evident escalfament global, no?
Ara sí que entrem ja en el terreny clarament del diàleg del llenguatge polític. Jo repeteixo, el Centre Nacional d'Huracans, ells de moment no donen una correlació al 100% d'escalfament, que sí que s'està donant amb una major presència d'huracans destructius. El pronòstic d'aquest mateix centre, aquest any, deia, amb el mar més calent, tindrem possiblement huracans més destructius. És així. La perspectiva al final és el que defineix les coses, i jo insistiré també en un aspecte, que és que possiblement els cauts a vegades són els que acaben tinguent una mica més de raó, no? Perquè imaginem que ara de cop i volta, perquè els cicles climàtics també existeixen, l'escalfament existeix, els cicles també, i si de cop i volta doncs ara entrem en un cicle, com va passar a principis del segle, d'aquest segle, que vam entrar en uns hiverns que van ser molt freds a gran part d'Europa, i ja hi havia moltes veus, no?, que deien, ah, veus, això... No, tampoc s'ha d'anar per aquí, sinó que cada cosa té la seva explicació. Trobar explicacions a fenòmens de tan gran escala espacial i temporal té la seva complicació, i per això jo crec que la cautela al final, i és que és igual, acabem amb el missatge que contaminar és molt dolent. 3 milions de persones moren l'any segons l'Organització Meteorològica Mundial. És a dir, que una cosa no treu l'altra, que hem de tenir una economia molt més saludable, ja no per nosaltres, que això és obvi, sinó pel nostre entorn, que al final és el que ens dona també salut. Això és una obvietat, de manera que els debats al final aquests també són, per mi, són eteris, no?
Bé, Jordi, doncs centrant-nos en Formentera, abans d'entrar en matèria, deixem recordar el menú del dia que fan avui a la cafeteria Esglob, davant mateix del parc i de la Sanieta. Per només 12 eurets, mira, tens, de primer pots escollir entre sopa de menudillos, que és això, sopa de menudillos, doncs fetget i cosetes del poll, no? O espàrrecs amb maonesa, i de segon, escalop de llom o filet de gall, a la planxa. O sigui que, en fi, un bon menú. I postres, digues.
I per fer un segon esmorzar, també t'ho donen, això, o...?
Jo crec que sí, vas allà, en Xico...
Aquell esmorzar típic de les 10-11, que has de fer una reunió, saps?
Jo crec que sí. Si vas i ho demanen, en Xico, ràpidament t'ho preparen. Tenen un equip fantàstic, no tinguis dubte. Bé, dit això, a Formentera el temps està molt més tranquil, no?
Home, em provoques, no?, fent parlar de fenòmens amb tots els aspectes del dany que puguin provocar, no?, espectaculars i quedant subidon a un que es dedica a això, i ara anem a parlar de la meteorologia de Formentera. Uf, que poques coses que passen, no? I quan passen... Bé, crec que ahir em vas dir que t'havien caigut 10 litres a la mola.
Entre 9 o 10 litres, no? És una mica
sí,
el que han anat dient els nostres oients, no?
Sí, els monestiem us deien 9 litres.
Sí, més o menys les dades que també Aemet ha donat, i bé, l'estació d'Aemet al final no té registrat, ho mirarem més endavant. Bé,
continuem gestionant... mai pluviòmetre, no?
I els hi funciona el pluviòmetre?
Saps què passa moltes vegades amb aquest pluviòmetre? Saps quin és el principal enemic d'aquests pluviòmetres? Ho sabeu?
El vent, no?
No. És un animal.
Ah, pardalets que van a veure o què?
Les taranyines, que formen les aranyes.
Ah, impedeixen que entri l'aigua o què?
Ho redueixen i a la llarga doncs obstaculitzen bastant. Bé, de fet, l'objectiu és atrapar bitxets, no? I si s'atrapen es queden allà també, però és un dels efectes que més pateixen aquestes estacions, que són molt bones, solen ser de les bones, no? Però tenen, al final, doncs, escolta'm, tot és vulnerable, no? I res és eficaç al 100%. I taranyines, bé, és el que possiblement molts pluviòmetres de Formentera poden tenir ràpidament, perquè, clar, 10 litres no venen a solucionar res. I sí que veiem un final de setmana mogut, amb canvis, però sobretot amb una cosa que al final un es pregunta si val la pena, no?, que es presenti, perquè no porta res de bo la major part del temps, que és el vent. És el que guanyarà més protagonisme al llarg del cap de setmana. Si fem la cronologia d'aquests 3 propers dies, el que queda d'avui, doncs, cada cop veurem més núvols, però en general més sol que no pas núvols. Els núvols tan sols deixaran algunes gotes, res important, i una temperatura màxima que s'aproparà als 30 graus amb sensacions de calor per sobre dels 30. A més, avui el vent entrarà tard, serà de mitjorn, i l'estat de la mar ha millorat una mica respecte als darrers dies, però transitòriament, perquè, com deia, el cap de setmana el que tindrà més protagonisme serà el vent. A més, molta atenció si teniu pensat fer navegació per alta mar, perquè us trobareu amb vents creuats la matinada de diumenge. Passarem de mitjons i llebeig forts, els que esperem demà, que poden apropar-se als 50 km per hora, amb onades que s'aproparan als 2 metres d'altura a alta mar, a passar la matinada de diumenge a vents del nord, és a dir, completament oposats, i igual de forts pràcticament, és a dir, superant també els 50 km per hora, amb onades que ja es mouran entre els 2 i els 3 metres. Però sobretot això, el vent, si manté la direcció, més o menys és controlable, no? Però quan és aquest canvi de vent, ja tenim la mar creuada, que és que l'onatge de cop i volta, doncs, per aquest xoc, no?, de direccions oposades, és molt més difícil per gestionar quan s'està navegant. Demà, per cert, els núvols seran més abundants, amb algun xàfec, que sobretot ja al final de la jornada, encara amb xafogor. La pluja l'esperem sobretot, com passa moltes vegades aquí a Formentera, just quan es dona el canvi de vent de llebeig a nord, a tramuntana, és quan solen presentar-se els xàfecs. Això esperem que passi entre la mitjanit i el matí de diumenge. Ja veurem si acumulem entre 5 i 10 litres per metre quadrat, i diumenge en general, tot i que acabarà fent sol, l'ambient no serà tan calorós, no farà tanta xafogor ni molt menys.
Ja. Bé, doncs, temps avorrit, temps ensopit. Atenció als pescadors de raors amb aquestes incidències de la mar que ens detallava en Jordi Carbó. I per setmana que ve, pocs canvis, per no dir cap, no?
Tornarà a pujar la temperatura. Bé, de moment estem tinguent un setembre com sol passar aquí al setembre, que mentre altres llocs propers a nosaltres, més al nord, doncs ja les temperatures baixen amb facilitat, aquí sempre triga una mica més. L'aigua, per cert que no hem dit la temperatura, està ara als 25 graus. Després d'aquestes ventades passarà als 23. Destacable, perquè és una temperatura baixa per aquestes dates.
Sí.
Més que res pel que deia, no?, que setembre és un mes en què el mar encara està càlid i les temperatures poden pujar, i això és el pronòstic pràcticament fins al dia 20-21, que ens arriben els pronòstics més fiables, doncs bastant estancament, màximes properes als 30, mínimes al voltant dels 20, i només amb aquestes condicions favorables perquè plogui diumenge. Més enllà, a partir de dilluns, si no hi ha canvis, no es veu res de pluja. Ja us he animat, oi?
A partir de quan?
Bé, diumenge ha de ploure, el que deia, la primera meitat, el primer quart de diumenge, i després, desert de precipitacions, com a mínim fins al dia 20-21. Però bé, també per aquestes dates hi pot haver canvis més sobtats, és a dir, és més fàcil que aquests pronòstics a llarg termini puguin variar. Però vist des d'ara, pinten pastos.
Bé, doncs això és el que hi ha, amics oients. Bueno, ben recollits aquests 9-10 litres dels que estàvem parlant d'ahir, no?
Per cert, recollit s'ha acabat ja, o el raïm l'hem acabat o no?
Bueno, pràcticament, no, podríem dir. Sí, pràcticament sí. Sí. I supos que, a més s'han donat manya, no?, per evitar aquestes pluges que no li venien mica bé, la veritat, al raïm, no. Ara, en aquest moment. Pels que hagin de viatjar, Jordi, a Península, què trobaran?
Península, déu-n'hi-do la sequera que es prepara per gran part de la meitat sud de la península, tret de les zones properes a la Mediterrània, perquè ni pluja el que queda de setmana i pràcticament en tot el que queda de mes, i ja la sequera comença a ser preocupant. Una dada important, crec que han estat 8 milions i mig més de turistes que l'any passat, molta aigua han degut consumir. I perquè això a vegades ens oblidem, no?, de què comporta cada cosa. Després parlarem de sequera, però la sequera no sempre la gran culpable és la meteorologia, sinó com utilitzem els recursos, no? I si no són sostenibles, doncs això ho hem de parlar també. Però tornant a l'estrictament meteorològic, pluja us trobareu al Cantàbric entre demà i diumenge a la matinada, tempestes fortes a gran part del País Valencià, del nord de les Balears i Catalunya, sobretot la nit de dissabte, matinada de diumenge. Temperatures més baixes, però, per exemple, avui encara més de 35 graus a tot el sud de la península Ibèrica, i aquestes altes temperatures en aquest sector tornarien la setmana vinent.
Doncs, Jordi, molt ràpidament per Europa, que se'ns acaba el temps.
Doncs baixa de temperatures és el que més es notarà a gran part del continent europeu, un descens que farà que l'ambient sigui de plena tardor, fins i tot de tardor avançada. Això es traduirà en temperatures màximes que a les principals capitals europees, doncs, amb prou feina arribaran en molts casos als 20 graus i, a més, amb pluja, sobretot a l'Europa més occidental, però guanyant protagonisme al fred a gran part dels països que es poden visitar més fàcilment en un cap de setmana, no?, que és tot el que és l'Europa central i l'Europa occidental.
Jordi, moltes gràcies, que tinguis molt... Volies afegir alguna cosa, Pepo, no? Que tinguis molt bon cap de setmana, ens escoltem a la una, seguirem ben pendents també. Si hi ha novetats aquest cap de setmana, pel que fa a l'IRMA, no previstes, doncs dilluns les detallarem de nou aquí.
Perfecte, doncs vinga, salut i bon cap de setmana també a tots.
Que vagi molt bé, gràcies, bon dia.